Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 15 de juliol i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Sabeu que és aquest espai que ens trobem per comentar l'actualitat amb els periodistes del nostre equip. Tenim amb nosaltres la Glòria Barrete, l'Ignasi Escudero i en Jordi Llisterri. Com esteu?
Hola.
Neu Esguard.
Hola. Última rebotiga.
Què rius?
Qui riu? És que aquí sempre hi ha algú que riu a un moment o altre. Última rebotiga de la temporada. De fet, primera temporada, tanquem, arriba l'estiu, però no tanquem del tot. Tenim moltes coses per comentar-vos i també per anticipar què és el que espera els propers mesos. En farem seguiment, tot i que tot va a un altre ritme. Cosetes, avui 15 de juliol s'inicia una campanya de denúncia, un toc d'alerta sobre una minoria religiosa. Glòria, ho has seguit una mica.
Sí, avui a les... posen horari nostre, no? De 7 a 9 del vespre, a les xarxes socials fan una campanya, als bahais de tot el món, que es diu Stop Hate Propaganda, i és una manera també de denunciar la situació que viuen els bahais, aquesta minoria religiosa allà, a un país de majoria musulmana, a l'Iran. I es veu que no és evidentment nou, sinó que és ja un odi i un atac continuat que ells denuncien i han creat aquesta campanya per fer-ho. És cert que, si teniu oportunitat, nosaltres hem fet un article a recull explicant doncs, aquesta situació, explicant també la campanya que comença avui a les xarxes. Doncs teniu ocasió, feu-li una ullada, qui sàpiga àrab doncs, també entendrà més el calibre de la magnitud de la situació i podrà veure doncs, com es troba aquesta minoria religiosa. I creiem que és important dir-ho perquè quan sempre parlem de discriminació religiosa potser pensem en unes confessions concretes, no? Que al nostre país també es donen. El cas dels musulmans aquí a Catalunya doncs, són els que també pateixen, però també els jueus han tingut atacs continuats que no surten visiblement als mitjans de comunicació, però els bahais, tot i que són una minoria, bastant minoria a Catalunya, són una comunitat molt, molt arrelada, que tenen una trajectòria aquí al nostre país i també tenen una xarxa i una comunitat prou consolidada per moure aquest tipus d'accions, no? I em consta doncs, que tenen molta sensibilitat pel que estan vivint els seus germans a l'Iran, en aquest cas, i intenten doncs, des d'aquí fer pressió perquè a través de les xarxes, que és una manera d'arribar globalment arreu del món, doncs es pugui parlar sobre aquesta discriminació. Evidentment, no és l'única discriminació. En parlarem, malauradament, en moltes ocasions. Ja ho hem fet en altres moments, però és bo, de vegades, doncs, saber què es mou a les xarxes. No? Les xarxes socials serveixen, de vegades, per compartir memes, per compartir polèmiques, per compartir acudits, per compartir moments de vida, però també doncs, és una bona eina per arribar a fer consciència col·lectiva.
És cert el que dius, Glòria, perquè el tema de la persecució de minories o de majories religioses és un dels mals endèmics en molts països del món i sovint focalitzem altres col·lectius doncs, que també estan perseguits en molts llocs del món i oblidem aquesta dimensió religiosa. També és veritat que en algun moment s'ha utilitzat la persecució religiosa per atacar una altra religió. És a dir, per exemple, i encara continua, però va ser un moment molt fort amb tota la guerra de Síria, de persecució de les minories cristianes d'aquell territori, que sobretot eren minories d'esglésies molt antigues que tenien una gran continuïtat amb els primers cristians en aquell territori, va haver gent que ho va utilitzar com un atac a l'islam. Dir, no, escolti, ara aquí passa això, però podem trobar llocs on budistes persegueixen musulmans, on musulmans persegueixen budistes, on cristians persegueixen gent d'altres confessions, o on els bahais són perseguits. O sigui, sempre trobaràs elements d'una confessió contra una altra quan hi ha una persecució religiosa i normalment una utilització d'una confessió contra una altra per temes que normalment van molt més enllà del fer religiós. I és un tema que tampoc és que en parlem excessivament o que passa allò de quan hi ha un un fet d'aquests... Per exemple, ara estem acostumats cada any, per Setmana Santa i per Pasqua i per Nadal, gairebé cada any tenim algun incident, atac, morts, atemptat en alguna església de confessió cristiana. I de diverses, no només catòlics, sinó de totes les branques cristianes. I això passa una mica, doncs, mira, com una peça més de les notícies del dia de Nadal o del diumenge de Pasqua, que ho mira poca gent, i ens oblidem del fons d'aquest tema.
El problema aquí més és també que és el govern qui està promovent sí. aquests missatges, no? I que són en pàgines web oficials i persones rellevant amb una, no?, carrera i una imatge pública i que tenen la seva difusió. Són líders religiosos d'altres religions, no?, que estan desacreditant i marginalitzant. Clar, ells el que expliquen és que aquí cal tenir molt en compte la història, no? I la seva història recent és bastant deplorable, en el sentit de que quan comencen a haver-hi tots aquests missatges és un caldo de cultiu, una dinàmica després de violència ja està justificada, no? En el moment en què l'altre ja no és una persona, no?, digna, perquè l'has despullat de tota la seva dignitat, li pots fer qualsevol atac, aberració i bueno, ells han tingut, hi ha hagut gent empresonada també, molta, és tota una línia que han hagut de patir. De fet, recentment, ara fa pocs mesos, van ser aquí a Catalunya presentant un poemari, un llibre de poemes, basats en els 10 anys d'empresonament d'una autora iraniana que és Bahai, no? I va estar aquí a la Casa del Llibre a Barcelona explicant la seva realitat i també la resistència, no?, que exerceixen i la necessitat de fer ponts. És una religió, de fet, basada molt en el diàleg, que és el que sí, promouen, sí, sí. No?, la integració de diferents confessions i vull dir que és una línia com necessària a l'hora de cara a la societat, no?, de poder-ho promoure, i en canvi, doncs, al seu voltant, doncs, reben tot aquest atac i, bueno, una mica desacreditació, no?, que al final tots aquests discursos d'odi, i quan estàs difonent informació falsa, el que promous és que això, que l'altre no té capacitat d'articular cap discurs creïble, no?
Doncs això, avui sí, a les de 7 a 9 teniu ocasió de mirar les xarxes, de sumar-vos i de donar visibilitat. És amb el hashtag StopHatePropaganda i si ho podeu fer trending topic, doncs encara segur que és millor.
De fet, és un hashtag que serveix per qualsevol confessió.
Sí, exactament. Mira, està ben trobat.
Correcte. Sí, sí. Aquesta setmana també hem tingut en portada, com a entrevista destacada, a en Salvador Borrós, doctor... Enginyeria Química, és el director recentment nomenat de l'Institut Químic de Sarrià, una institució dels jesuïtes. I per parlar de vacunes hi va una Jordi Tuy i el Macià Grau, que també és col·laborador de la casa. Una mica quina impressió us va fer en general i què buscàveu amb aquesta entrevista?
Sí, teníem aquesta entrevista pendent amb el nou director de l'IQS i, bueno, per les circumstàncies també s'ha anat allargant. I és veritat que en aquest cas, en lloc de centrar-nos més en les finalitats i funcions de l'IQS i el seu servei social i tot això, que és el que tocaria més pròpiament quan comença una nova etapa d'un director general, ens vam centrar en el tema vacunes, que és un tema que, com sabeu, des de Catalunya Revisió estem treballant, però també perquè ell és un dels que abans de ser nomenat director general, i no és causa-efecte, però justament és un dels àmbits on havia treballat. És poc conegut, l'IQS en el seu moment, quan hi havia tot el tema de la falta de material mèdic al principi de la pandèmia, el confinament i tota aquesta situació, ja va treballar en aquesta línia, però ells ja venien treballant temes de vinculats al món de les vacunes. Ells, evidentment, no són una fàbrica de vacunes, però tracten una part de la tecnologia química, que jo ara sóc incapaç de descriure i tot el que digui podrà ser utilitzat en contra meva, perquè ho diré malament.
Llença-t'hi.
Però, bueno, que porten una part de la part de producció de vacunes, que és una part tecnològica important, que és una mica com la matriu, no?, amb el que pots fer que una vacuna, doncs, funcioni dintre del teu cos, per dir-ho així, d'una manera molt barroera. Llavors, de fet, aquesta tecnologia ens va explicar que hi havia hagut la possibilitat de que alguna de les grans vacunes que ara ens estem posant tots i que tots coneixem el nom, doncs no ens va dir quina exactament, però alguna d'aquestes doncs, es va contactar amb IQS per utilitzar aquesta tecnologia. Finalment van utilitzar-ne una altra, però estarà en un projecte on desenvolupar a partir d'aquesta tecnologia una altra vacuna. Una mica la pregunta és dir, bueno, el problema que tenim és de manca d'unitats de producció de vacunes, però de vacunes ja n'hi ha, vull dir, per què en volem alguna més, no? I aquí, bueno, al final és allò de que mai en sobren. I sobretot, que és el que a mi em va semblar més interessant i que la veritat jo desconeixia molt, és a dir, ara estem tots molt centrats en la vacuna per la Covid i per tot el que representa. Però darrere d'aquestes vacunes de la Covid, hi ha una tecnologia que converteix la vacuna no només en un element de prevenció, que és el que tots entenem en una vacuna, que te la posa abans d'estar infectat per una malaltia i evita que quan t'arribi la malaltia doncs t'agafi aquella malaltia o t'agafi amb un nivell de gravetat menor, no? Doncs aquesta tecnologia el que ja està permetent i que diu que això a 4 o 5 anys vista ho veurem, és que les vacunes treballin a un nivell terapèutic. És a dir, que puguin ja, i sobretot ell ho enfocava cap al món de l'oncologia o cap al món de les enfermedades aquestes que en diuen rares, de les minoritàries, aquestes que demanen un tractament molt específic d'una cosa molt concreta que només passa molt poca gent al món, i això es pot adaptar doncs, a una teràpia concreta que tampoc em permetreu que no desenvolupi el tema mèdicament com funciona, perquè no sabria fer-ho, però que el que em va crear més l'atenció això, de trencar aquesta idea de vacuna només com a prevenció, sinó que les vacunes d'aquí 4 dies, sobretot el que ja el tenen ara potser a nivell més experimental, però que d'aquí 4 dies ho veurem molt com a tractament terapèutic de malalties que també tenen un gran recorregut. Doncs, i bàsicament és sorprenent quan penses, doncs, en un centre universitari com IQS, doncs que també tota aquesta part de desenvolupament i de tecnologia, doncs que també surti d'un centre universitari. De fet, hi havia una última idea que ell ens transmetia, o sigui, sempre hem conegut les universitats o els centres acadèmics com a transmissors de coneixement, després hi ha hagut una evolució que ja hem anat veient, que també són centres d'investigació, que correspondria una mica a aquesta part, però a més ara també ja són centres de creació d'empreses o d'startups, o sigui, ja no és només la investigació, sinó que aquesta investigació tingui una dimensió pràctica i que serveixi per coses concretes. Doncs aquest pas també ja s'està fent, i en aquest cas concret encara més, de la qüestió de les vacunes.
Glòria, vols parlar?
Sí, jo volia afegir que és, en aquest cas, a l'entrevista també, una de les coses que més em va agradar és preguntar pel lema, no? I dir, no és aleatori agafar les paraules i dir, bueno, ara posem 3 paraules, sonen bé. No, l'ordre, doncs en aquest cas sí que és important. I penso, en aquest cas que deia de la vacuna, amb totes les universitats també, totes les facultats de la Universitat Ramon Llull, en aquest cas, que també tenen com a potencialitat el tema de la recerca. O sigui, s'està fent moltíssima cosa, molts cops doncs passa desapercebuda davant d'altres coses, i gràcies al tema de la vacuna, doncs el que deia el Jordi, te n'adones del coneixement que ja s'està posant en pràctica, no? I penso en tots aquells joves que ara, doncs aquests dies, saben si entren o no a les carreres que han escollit o si han de canviar d'opció o el que sigui. Penso la importància de des de primer de carrera, en aquest cas, saber que la teva feina, allò que potser et formaràs per fer, potser no té un retorn immediat, però que tot té un servei, no?, a la societat. I en aquest cas, en el món científic potser es veu clar, però el fet de lligar-ho tant amb el tema de la vacuna que deies, no?, poder saber que els coneixements que a partir d'ara podràs adquirir poden servir perquè el dia de demà es pugui aplicar una tecnologia, sempre ho he trobat fascinant. Una tecnologia al servei dels altres, no?, i que ens faciliti a tots la vida i el benestar sigui més ampli.
Ell, de fet, insistia, el doctor Borlós insistia molt en això, de que l'IQS, i es pot ampliar aquesta idea a qualsevol de les entitats acadèmiques d'Església, té sentit si fa un servei.
Exacte.
És a dir, perquè sigui un negoci o la millor escola dels grans tècnics en el món químic, però que això ho pot fer qualsevol altra entitat pública o privada no té cap sentit, sinó cap a on orientes aquest coneixement i, aquesta, evidentment, necessitat de tenir unes grans aptituds tècniques i tecnològiques i professionals, però que això, però que BQS ha de portar una cosa que vagi una mica més enllà d'això, que també reconeixia que no és fàcil, eh? Vull dir que no ens venia a dir que tothom surt d'allà amb potser tota l'orientació necessària, però que en tot cas l'esforç és aquest.
Mm-hmm. En concret parlen de quatre pilars, no? que estan fonamentats des de la companyia de Jesús, també els jesuïtes, no? Aquest excel·lir, és a dir, que el perill seria que d'aquests quatre pilars que ell assenyalava només se'n destaqui un, no? El de la utilitat. Mm-hmm. Llavors aquí queda la cosa molt coixa si no va acompanyada d'un sentit de justícia, no? Una vocació de servei, etc. Molt bé. Una de les coses que plantejàveu també en aquesta conversa relativa a la Laudato Si, tot el que és la promoció, defensa de l'entorn lligat a la qüestió social, no? I la pregunta...
Que aquí hi ha una cosa que no vam posar en l'entrevista, perquè també està anat tallant, però sí. Ens explicava un exemple. Diu, mireu, diu clar que si nosaltres ho plantejam que, diguem, el sector químic sempre l'hem vist com un sector contaminant, és a dir, com una part del problema. Mm-hmm. Diu, sí, diu, però mireu, diu, per exemple, en el seu moment es va inventar el DDT. El DDT avui sabem que és un producte altament tòxic. I a ningú se li acudeix anar fumigant nens amb TDT, perquè és un despropòsit. Ara, diu, clar, diu, en el seu moment, quan va sortir, diu, va estalviar milions de morts, diu, perquè va protegir contra els mosquits, diu, clar que després hem vist que tenia, diu, bueno, és un avanç i en el seu moment va fer un servei, doncs és, diguem, que allò que planteja és treballar en aquesta línia, sapiguent, doncs, això, que de vegades, doncs, fins al cap d'un temps no veus els efectes, però el que sí que veus és els efectes immediats.
Clar, ell parlava, per exemple, de la necessitat de combatre tot el tema de, bueno, diu de passada, com un exemple més, tota la qüestió dels microplàstics, que és una gran tragèdia a nivell d'oceans i mars, animals que estan ingestant, no?, i que després entra dins de la cadena de consum global, tot això que és molt, molt problemàtic i també una realitat invisible, tot i que, vaja, ara hi ha mil campanyes, i sembla que el paradigma del voluntari del segle XXI és un noi jove que recull plàstics al mar. Ho veig amb l'anunci aquest d'Estrella d'Am. No, és que en parlàvem l'altre dia.
Jo encara no he entès aquest anunci.
Jo tampoc.
Supera la meva capacitat de...
No, Jordi.
Potser l'Ignasi, que és el jove, és el que ho ha entès millor.
Em va fer pensar en... Bueno, no sé si l'Ignasi vol dir alguna cosa.
No, només volia dir que la Glòria i jo tenim la mateixa edat.
Però sí, gràcies, Jordi, cap problema.
No, però...
Sí. Jo crec que inclús som uns mesos més jove que l'Ignasi.
A veure, de quina vacuna esteu vosaltres?
No.
No, que... No, és paradigmàtic també. Penses quina imatge social es projecta del voluntariat, no? I què és el que té més tirada ara? I sembla que i això, i entro en una crítica que es va fer un dia a Justícia i Pau, no? Deia, ostres, busquem una acció que sigui rellevant, que cridi l'atenció en tots aquests temes de cura del medi ambient. I algú va dir, estic fins al capdamunt d'anar a recollir merda dels altres, no? Sembla que, disculpeu el llenguatge, però sembla que això és com el que està més en, no? Que és més fàcil i visible, però fins a quin punt transforma? És a dir, estàs corregint alguna cosa o no? Això, una cosa. I l'altra era lligada que bueno, sí, potser la part aquesta més física de treball és molt, molt visible, que pots recollir porqueria, però potser és molt més complicat a vegades d'altres voluntariats socials, no?, que implica relacions personals i que acostumen a ferir més a la persona.
Però no, continuem amb aquest parèntesi obert.
D'acord.
Perquè aquí jo crec que, a part de l'acció concreta, el gran repte és el tema de la continuïtat. És a dir, ens trobem tots un dia i anem a netejar el bosc. Això està molt bé, és molt maco i també s'ha de fer. Però el problema és aquest compromís més continu i, sobretot, com veu dir-vos, Laura, quan està tractant amb acompanyament a persones. I una persona no és allò, mira, vaig un dia a la tarda i la vaig a visitar, no? Escolta, és tot un seguiment. O quan pensem, per exemple, en pastoral penitenciària o temes d'acollida de gent sense sostre, etc. Això demana un seguiment personal i un compromís. I això és el que sí que certament costa més.
Ahir, perdoneu que seguíssim aquest parèntesi, eh? Ahir es publicava la notícia que la infanta, la princesa i la infanta s'estrenaven com a activistes ecologistes, perquè van anar a plantar un arbre a la Serra de Madrid, penso que era. Vull dir que en aquest sentit...
Això ven, té
molta tirada. I és el que s'ha denominat com a greenwashing, també, no? És a dir...
Com a què?
Greenwashing. És bueno, doncs això, polir determinades actituds i imatges públiques a través d'una pàtina d'ecologisme o d'un discurs una mica així ecologista, no? Que dista molt d'accions concretes que puguin tenir un reforç més estructural, no? Un impacte més estructural.
Bueno, de la conversió ecològica que planteja el Papa.
Sí. Clar, en aquest sentit, volia parlar d'una notícia que hem tret aquesta setmana, que és l'església del Pilar de Lleida ha instal·lat unes plaques, uns panells solars, 34 panells en total, per poder generar energia elèctrica, energia d'origen solar a la seva parròquia i en principi la idea és que s'ampliï una mica més. Comencen amb 15 quilowatts i ara ho dic així perquè jo la veritat és que no tinc gaire idea de qüestions elèctriques, però sí que són 15 quilowatts.
Ja es veu que tots som de lletres.
Hi ha dues realitats de les plaques, vaja, jo des de la meva ignorància, però n'hi ha unes que serveixen per escalfar l'aigua, no? El circuit d'aigua amb el que fa servir l'aigua a la dutxa o a nivell sanitari, i després hi ha les plaques que et proveeixen d'energia fotovoltaica, no?
A l'església del Pilar de Lleida, que són aquestes precisament les que...
Les d'aigua calenta.
No, les d'aigua calenta no, les últimes. No confonguem. Perquè, bueno, això, la idea era aquesta, no? que persegueixen l'objectiu de generar energia neta, de propiciar l'autoconsum i evidentment, de reduir la despesa del rebut de la llum, no? Del rebut mensual. Per tant, aquesta és la primera fase d'aquesta parròquia que ha instal·lat 34 panells solars. Podeu veure la foto al nostre web, que estan instal·lades al terrat de la parròquia i la idea, doncs, pel que sembla, és ampliar en una segona i tercera fase la capacitat de producció elèctrica i poder generar electricitat també per una altra parròquia propera i pels pisos d'acollida i per persones vulnerables, diguéssim, que té la comunitat parroquial.
Hi havia un tuit a xarxes socials que contestava la notícia nostra dient que eren més progrés que la CUP d'aquesta parròquia. perquè no, que ells parlen en termes de comunitat energètica, no, de proveir també a tot el veïnat i en aquest cas, amb una mirada, ells ja fa temps que estan treballant en línia d'acció social, també amb les llars del seminari, etcètera, no? I el rector, el Carles Sant Martín, que està amb tot això, i van amb aquesta visió. És un projecte a llarg termini, no? Glòria?
Només una acotació en aquesta línia, que sí que és veritat que algunes de les grans, diguem, complexes o estructures de l'Església de Catalunya també han fet passos en aquesta direcció. En el seu moment es va parlar molt de la conversió ecològica del monestir de Poblet, que havien fet un esforç en aquest sentit. Montserrat també hem treballat en aquesta línia i crec recordar que ara tot el sistema, per exemple, de calefacció, que Montserrat és important, doncs va pel tema de biomassa i a part em sembla que està lligat amb també l'extracció d'aquesta biomassa del propi territori proper a Montserrat. Doncs, vull dir que també és veritat que aquestes entitats que poden tenir més volum o una estructura més gran són les que més fàcilment poden ser capdavanteres i estirar perquè al final doncs, aquest tipus de tecnologies doncs, acabi estant a cases o les petites llars o les petites estructures, però ja veu això com una parròquia que en principi tenen terrats grans i és una estructura gran, doncs que implanti això perquè vagi extenent-se aquest model.
I amb el parèntesi de que han de ser edificis, entenc que a nivell patrimonial no estiguin protegits no? Estèticament, clar, tu en una preromànica no hi col·locaràs allà unes plaques solars, és a dir, seria un disparat.
No, jo m'imaginava allà la imatge i dic ui, ui, ui.
Vull dir que bueno, depèn dels edificis, aquí estem parlant d'una església moderna.
El Prat del costat, no? Potser sí, no sé.
S'ha de veure, però el que és bonic és pensar que ja és important, em sembla, que les parròquies puguin ser solvents en aquest nivell i estalviar, perquè si entréssim en detall del que implica a vegades que l'afectar, no?, a temples que són molt grans, és una barbaritat, no? I tot això, poder-ho anar polint i anar sanejant economies és fantàstic, que és un primer pas, però que no s'oblidi, doncs això, no?, que si des d'una parròquia i amb lligam social pots fer molt més, no?, i a favor de gent que no arriba a pagar la factura de la llum i tot això, doncs, genial. No? Aquesta línia d'autoconsum, no?, i d'autogestió i autoabastiment, em referia, de les necessitats, sense haver de passar per tercers, no?, que aquí és on hi ha un punt de denúncia també seva, al final, de qui marca, no?, la pauta i els contractes i tot això a nivell de energètiques, les grans energètiques, com esclavitzen i determinen tantes coses de les nostres vides.
Ara ho hauríem d'ampliar amb una campanya per a aquests mossens que fan 14 misses cada diumenge per a 12 pobles diferents, de promoure el cotxe elèctric per a aquests mossens.
La moto.
La bicicleta.
La bicicleta.
No, home, no els feuen amb bicicleta, pobres.
No.
Bé, hi ha altres alternatives a fer-los anar tant amunt i avall.
Podríem fer un car sharing i tots els capellans de la zona que vagi un... Diu, cap a on vas? Doncs puja.
No continuem per aquí, que ens acabaran tancant el programa.
A veure, hem parlat de les plaques en aquesta parròquia de Lleida, amb una unitat parroquial de la Verge del Pilar i Maria Magdalena, que fa temps que treballen conjuntament en diferents projectes. Què més tenim? Va, de fet, és l'últim podcast, però aquí hi haurà gent que seguirà treballant, encara que l'Ignasi marxi de vacances de forma immediata.
Ah, no anem tots que marxem de vacances?
No. Anem per torns. Aquí el portal sempre està ben atès.
Sempre és obert. Obert per vacances.
Jo ja no
obert
pensava tornar fins a l'11 de setembre.
Bueno, marxes i...
Cap problema. Tot continuarà.
Ignasi, ens ho expliques una mica, aquesta proposta de sèrie que ens ha fet també el Ramon. Ramon Bassa, sempre col·laborador de Catalunya Religió des dels inicis. Sempre és una mica qui s'encarrega de fornir de continguts l'estiu amb tot un aire diferent, no?, i més fresc i dinàmic. I ens va fer una proposta, que era això, no?, del obert per vacances.
Sí, el Ramon doncs, proposava de visibilitzar, d'entrevistar, de parlar amb tota aquella gent que d'una manera o altra, des de diferents llocs, diferents perspectives, segueixen treballant durant l'estiu, no? I segueixen mantenint doncs, la seva activitat amb normalitat. Penso que el Ramon ha parlat amb gent tant de l'àmbit social, no?, com de l'àmbit pastoral en relació potser a un punt de vista més turístic, aquella gent que, o aquells capellans, o aquells diaques que estan en zones turístiques i que doncs, per aquest motiu la seva activitat sembla que l'estiu és molt més gran que durant l'any, no?, com a diferència de la majoria de parròquies i de centres, no?, també. Doncs de gent que està potser en hospitals o en altres espais de servei directe a la gent que, evidentment, doncs, passarà ja el seu estiu. No? Bueno, esperem llegir el Ramon a veure què ens proposa, no? Perquè realment pot ser una sèrie molt, molt interessant i molt clarificadora a veure què és el que s'està fent durant l'estiu. No? La vida no s'atura... I està bé poder-ho reflexar també.
He fet un exemple concret de que la vida no s'atura són els capítols generals i provincials d'una pila de congregacions, perquè hem vist, per exemple, clar, i en context de pandèmia, una mica ens hem preguntat com es poden produir aquestes trobades que impliquen sovint territoris, vaja, d'arreu del món. Són trobades internacionals, no?, tal com està el panorama. Alguns els han aplaçat, d'altres han dit els fem online. Va sortir també normativa, recomanació, unes directrius des del Vaticà en aquest sentit, de dir, mireu d'evitar-ho, però clar, hi ha qüestions més orgàniques de i fins i tot un poder de decisió que impliquen aquestes trobades, que és el moment de votar, no? I la qüestió de votar telemàticament encara no està resolta del tot. no sé, per dir exemples, a les Dominiques de l'Ensenyament ens explicaven que fins i tot el document capitular, no?, que es treballa, que és com si diguéssim les línies marc que, en les que aprofundiran els participants, en aquest cas aquestes religioses, l'havien estripat quan va arribar la pandèmia, perquè dius que això no té cap sentit, com ho hem plantejat fins ara, no? Hem d'incloure altres factors, acompanyament personal, etcètera. Claretians el faran, el celebren ara a finals d'agost, el capítol general a Roma, les Salles s'han trobat aquests dies a València, sí, hi ha
també
molts
a nivell
exemples.
Pràctic, per exemple, d'això que deies d'adaptar-se, els caputxins de Catalunya i Balears van fer el seu capítol d'una manera telemàtica, allò anant per feina i fent les qüestions més orgàniques i organitzatives, i ara, quan ja estan la majoria vacunats i quan abans que arribés aquesta cinquena onada, doncs ja van fer una trobada presencial on el que van fer és aquest treball més de comunitat, de línies de fons, etc. Vull dir que al final han fet com dos capítols amb tant de separades, però bueno, s'han adaptat al que es podia fer.
Glòria.
Sempre que penso en capítols provincials o capítols mundials, evidentment, recordo la primera peça sobre un capítol que vaig fer a Catalunya Religió, i una de les primeres va ser que preguntava la importància per a una persona que no és de vida religiosa, diríem, d'un capítol, no? Com l'hem d'entendre els que som laics i la nostra vida doncs, no passa precisament per una comunitat de vida o no li has de rendir comptes a ningú més enllà de la teva família, no? I me'n recordo que l'exemple va ser molt clar. Va ser un capítol a nivell mundial, doncs, evidentment, comporta unes coses, però a nivell provincial podria ser el mateix. I deien, és com una radiografia que et fas al metge i no pot esperar. Perquè radiografies, com et trobes? O sigui, vas al metge i diu, miri, la visita de control és important, perquè hi ha certes malalties que alguna dolència la tens i pots anar passant. Però, clar, quan va passant temps, dius, no, això, aquesta petita dolència es pot convertir en una malaltia més greu o, al contrari, s'ha de compartir l'alegria, no? Doncs sempre que parlen de capítols, penso, és important recordar això, no? És com la manera, la idiosincràsia pròpia de continuar una família tan grossa com són comunitats de vida religiosa, congregacions, ordres religiosos, i a mi m'ha fet especial il·lusió veure les imatges, no?, de capítols, perquè penses, sé que és important per ells, funcionament pràctic, però també vivencial, de dir, a part d'una família, està bé veure'ns telemàticament, però aquell contacte, sentir la veu, poder dir la teva sense esperar que la connexió no es perdi, doncs és vital. I dic, bueno, me n'alegro perquè doncs, forma part de la seva radiografia mèdica, no?, que continuï endavant, que evidentment com a tot arreu s'haurà d'anar adaptant. Hi ha coses que segur que es queden per ells, algunes reunions que seran més pràctiques a nivell telemàtic, però és bo recordar això, que per ell és important i que tot continua endavant.
També aquí, en aquest àmbit, hi ha una paraulota d'aquestes que fem servir a l'Església, que es diu sinodalitat, sí, que traduït en llenguatge civil, i una mala traducció seria assembleari, diguem, o de participatiu, una cosa entremig. I certament això que a l'Església a vegades costa tant, en l'àmbit de les congregacions religioses, de la vida consagrada, és on s'exerceix més i més clarament. És a dir, al final, els capítols en són uns representants dels centenars o milers de religiosos d'aquella congregació o d'aquella ordre que estan a tots els llocs del món i que amb una periodicitat determinada, doncs, uns representants es reuneixen i fan aquest treball que ara descrivia la Glòria, no? I prenen unes decisions i voten i decideixen quins són els seus representants institucionals, etc. Bueno, doncs, i a més això, que també és curiós, tot i que, diguem, forma part de la seva feina, entre cometes, normalment ho fan a l'estiu, amb aquesta idea que comentàvem ara, que és quan ells no, doncs són gent amb vida activa i, per tant, no poden deixar-ho tot durant 2 mesos. I mira, doncs durant 2 mesos allò que feia a l'escola o en aquest servei social o en aquesta entitat, doncs ho deixo, sinó que aprofiten l'estiu, que és quan més o menys tothom s'ho pot combinar i dedicar-se al treball més intern de la pròpia institució.
Sí, subratllar tot aquest element democràtic que fa pensar, no?, que pogués ser un model extrapolable a altres realitats d'Església en les que hi ha una participació de baix cap a dalt molt clara i que inclou aquest procés de revisió. Interessant. Doncs, bueno, una mica anticipar que estarem al damunt de totes aquestes realitats, una mica de moltes ja n'hem anat parlant i ho hem anat publicant, però si seguiu el nostre web, a catalunyareligio.cat, trobareu aviat un reportatge que estem treballant amb la Montse Ponsoda, també col·laboradora nostra, que està elaborant una mica tot aquest relat per donar una panoràmica general, no? De com ha afectat la pandèmia als capítols i ens explicarà algunes anècdotes també divertides que a vegades tenen aquest punt de curiositat i que dibuixen aquesta estima, no? Que tenen les congregacions i els ordres religiosos entre ells. Té un punt també d'universalitat. Això és una cosa que a vegades ens expliquen, no? Sí. I clar, malgrat la dificultat del que implica el treball amb altres cultures, que tots en som molt conscients, ells al final el que preval, no?, és aquest sentit d'unitat, sí, però ben entesa, no?, de familiaritat, de que hi ha coses que passen per davant, no?, de les petites dificultats, i hi ha un esperit compartit, que és allò que se'n diu, ells en diuen el carisma, no? Molt bé, doncs tenim l'estiu encarrilat.
També d'aquí 15 dies tenim, que aquest any serà, cada any és important, però aquest any serà més, la celebració de Sant Ignasi i els actes que es faran a Manresa i a
part
Barcelona.
A part del Sant Ignasi, no?
Coincidint amb els 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a Manresa, i també ho seguirem.
Visita del Superior General Arturo Sosa a Barcelona i a Manresa en dies consecutius. Sí, sí, serem i us ho explicarem.
I també
que
em
quedi clar. Perdoneu, el dijous vinent ja no hi ha rebotiga. Vull dir, ja està, podem agafar el dia lliure.
Oh.
Bueno, també podem contactar per un monòleg.
Això ja ho faré per una altra banda.
Alliberem l'Ignasi, que marxa de vacances i... tampoc, jo crec que teniu els podcasts penjats al web, els podeu tornar a escoltar els millors moments de la temporada.
Els millors moments.
aquesta primera temporada que ha estat ben bé un experiment, però vaja que valorem tots positivament. Una estona molt agradable de conversa. Doncs això, amb la redacció, sabeu que podeu seguir-nos a xarxes socials aquests dies que ens trobareu tan a falta del podcast. Doncs seguim actius a Twitter, som a Facebook, Instagram. Glòria, no riguis, que si rius tu em fa riure a mi també.
Jo m'ha fet gràcia.
No, perdona, jo els diria a la nostra audiència que si han arribat, no?, fins al final de l'últim episodi... No, els demanaria que ens escriguin a les xarxes socials,
sí,
de què
sí,
volen
sí,
que parlem l'any vinent. No? Sí,
això, sí, sí. Molt oberts, idees.
O per saber que algú ens sent fins al final, dient, jo he arribat fins aquí. Hauríem de fer algun enigma, perquè per saber en algun moment si algú el resol, vol dir que ha arribat fins aquí.
De riure no hem parlat del dia que ens va agafar un atac de riure d'aquells tontos i que no vam poder arrencar el programa, vam haver de parar i tornar al cap d'un quart d'hora perquè no podíem.
Mitja hora literal, va costar arrencar. Em sembla que l'Ignasi tenia pressa i ja estava a punt estava bastant desquiciat amb nosaltres.
Sí.
Bé, família, gràcies.
Si no sé per què fem vacances, amb el bé que ens ho passem.
Sí, clar.
Allant.
Bueno.
Sí. No s'ha de dir gaire en veu alta, això, que ens ho passem tan bé treballant, perquè després la gent agafa idees dolentes.
Bones vacances.
Apa, li descanseu molt. Això, ens retrobem al setembre. Una abraçada. I gràcies, Jordi Gisterri, Glòria Barrete, Ignasi Escudero. I
vosaltres.
D'una servidora a l'obra mort. Fins la propera. Bon estiu.
Adéu.
Catalunya Religió.
Si no hem dit sí, és que l'Ignasi marxa de vacances.
Sembla que és l'únic que faci vacances.
Que roba el pis.
Sí, sí. O sigui, és com una pulla. Que vinga. Molt fort.
Home, no, m'ha identificat. És enveja, Ignasi. És enveja.
Ja us ho diré fins a l'agost.
Catalunya Religió.